Bona tarda a tots els nostres oients. Ja tenim aquí el nostre programa d'avui. Tornem amb novetats i alguna nova secció. No us ho perdeu. Comencem. Les nostres seccions del programa d'avui seran notícies, cròniques del CGB, el racó de la Lala, entrevista al petitet, el món del Pere. Avui la notícia serà comentar-vos una mica de balanç de la taula de memòria històrica de Ciutat Vella. Bueno, aquí en el programa de ràdio mai n'hem parlat, però potser avui toca ja. La taula de memòria es va constituir en el mes de maig del 2016, on l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una mesura de govern per tal de recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria històrica i democràtica de la ciutat. En aquest cas, Ciutat Vella. Ciutat Vella comprèn els barris del Raval, Barri Gòtic, Casc Antic i la Barceloneta. Es va establir que el motiu de la constitució de la taula implicaria el dret a la memòria dels barris com a eina de construcció de futur i que l'objectiu seria aconseguir un espai per posar en comú les diverses iniciatives, convertint a la vegada processos i sinergies uns amb els altres. En treballar la nostra memòria col·lectiva també s'integren a les memòries col·lectives d'origen divers que formen part del nostre barri. Són moltes les entitats i les persones que han estat capdavanteres dels canvis socials i polítics. Hi ha un gran ventall en l'àmbit de salut, cultura, transport públic, habitatges, equipaments. Cal remarcar que aquest espai haurà de vetllar prioritàriament per integrar la perspectiva de gènere en totes les seves propostes i actuacions. Això es va establir en el mes de maig i quan vam arribar al mes d'octubre del mateix any es va procedir a la constitució de l'ATMH, que és la taula de memòria de Ciutat Vella. Va estar elegit com a president el president de l'Associació d'Aviadors de la República, va ser el president, ell és el vicepresident en la seva entitat, i també us volem recordar que la seva entitat està ubicada aquí al Raval. La mesa de la Constitució Permanent va quedar representada per les entitats que treballen aspectes de recuperació de memòria, el teixit associatiu del districte, com ja seria l'Ateneu Enciclopèdic Popular, la Mediateca del Raval, que és el nostre cas, a l'Associació de Veïns del Gòtic, Casa de la Barceloneta, etc. A nivell de districte s'estan revisant des de llavors, ara estem en el 2019, plaques, el nomenclàtor dels carrers, criteris d'accions commemoratives, com ja ha estat, per exemple, la que es va fer del Bar La Sal, els 40 anys, o, per exemple, la Forestal que es va col·locar a la plaça Sant Felip de Neri, que feia 80 anys del bombardeig, que va haver-hi la plaça. I al llarg d'aquest temps s'han anat posant aquests faristols explicatius de memòria que estan sent molt respectats pels veïns, vianants i turistes. En realitat estan tenint molt èxit perquè la gent els respecta, se'ls mira, els llegeix i seguirem anant endavant.
Cròniques del CGB. Avui tornem amb la nova secció que està dedicada a la història del Centre Gimnàstic Barcelonès. En aquesta secció volem explicar la història d'aquest antic gimnàs del barri. Fites esportives. Com a activitat gimnàstica, d'acord amb el nom de l'entitat, cal destacar les diferents disciplines que es van portar a terme en exhibicions, competicions regionals i nacionals. Gimnàstica educativa. El monitor senyor Tomàs Cabrero impartia les classes gimnàstiques tots els matins i els vespres. La seva gran motivació i dedicació el va dur a pensar en confeccionar un nombrós grup de veterans, juvenils e infantils per actuar en una taula gimnàstica. Això va fer que participessin en festes majors dels barris de la ciutat, inauguracions de nous espais i places, amb finals de curs d'escoles i en entitats diverses. Una de les grans actuacions va ser al pati de l'antic Hospital de Sant Joan de Déu, a la Diagonal, entre la carretera de Sarrià i el carrer Numància. Van actuar els atletes d'halterofília, els gimnastes d'esportiva i els espectaculars números de castells acrobàtics. Encara es recorda una gran exhibició a l'antic camp del Barça, ubicat a la travessera de les Corts, carrer Numància. Lluita grecorromana. Aquest capítol fou molt rellevant dins de les activitats del centre. Estava capitanejat per un gran campió i un gran número d'equips organitzats per categories que van arribar a conquerir molts títols, tant en campionats de Catalunya com en els d'Espanya, fins i tot en les trobades internacionals. Així com en combats individuals varen obtenir grans èxits en tot l'Estat, nombrant alguns dels 10 campions d'Espanya en la seva categoria. Cal esmentar que tot plegat es va portar a terme gràcies a l'entrenador i gran lluitador, senyor Graciano Cuesta, excel·lent campió d'Espanya en la seva categoria. Atletisme. Qui diu que un lluitador no pot ser un bon atleta? Doncs bé, Víctor Errando tenia totes les condicions adequades de bon lluitador i gran atleta. Ell va representar el centre en moltes ocasions en lluita grecorromana, així com en diverses curses de fondo i cross. També va ser directiu i president de l'entitat. Víctor Errando va tenir la sort de coincidir amb el senyor Pinyol, de qui en parlarem una altra ocasió, per poder desenvolupar altres disciplines motivat per el seu entrenador d'atletisme.
Molt bona tarda. Arriba el racó de la Lala. El racó de la Lala és una àvia que explica contes en els nets i en els nens. I el d'avui es titula La mona de Pasqua. Fa molts anys, en el Poble Sec, un barri humil de famílies treballadores de la ciutat de Barcelona, hi vivia una família formada pel pare, la mare i els seus tres fills. El gran era un noi que es deia Odón. Tenia 16 anys i treballava en una pastisseria d'aprenent. Després seguia la Clara, que era 4 anys més petita, però ja començava a treballar d'aprenent en una perruqueria. Per últim, la petita de la casa tenia uns 8 anys i es deia Adelaida. L'ofici de pastisser de l'Odón era una mica estrany, si més no per la menuda de casa, ja que treballava de matinada i sempre arribava a casa sobre les 4 de la tarda, durant la setmana de dilluns a dissabte. Quan l'Odón arribava a casa, tothom ja havia marxat a treballar o a l'escola. Tan sols hi quedava la seva mare. Per això era costum que els diumenges tota la família dinava plegada tan bon punt l'Odón arribés de treballar. Quan ell pujava per l'escala, sempre xiulava i les dues germanes anaven a obrir-li la porta per comprovar si portava les postres, ja que l'amo de la pastisseria acostumava a donar-li algun pastís fet per ell. En acabar de dinar es menjaven el pastís i les germanes es posaven molt contentes si era de xocolata, ja que els agradava moltíssim. Ben segur que avui en dia encara els agrada. Un dia, quan s'acostava la Setmana Santa, la petita Adelaida, en sortir de l'escola, va pujar i deixar la cartera a casa i la mare li va donar el berenar. Després va baixar corrents les escales per trobar-se amb els seus amics al carrer per jugar. Tots estaven enrotllant, berenant i parlant, quan de cop i volta un d'ells
va dir «Nois, ja s'acosta el dia de la mona».
I tots van començar a parlar de les mones que demanarien. Un d'ells, en Paquito, va dir
«Jo he demanat una mona gran com un cap de futbol».
«Jo vull que la meva sigui una casa molt gran, amb ninotets», va dir la Mercè.
«I jo un cotxe de carreres de xocolata», va dir en Juli.
Quan li preguntaven a l'Adelaida, ella contestava sempre el mateix: «Jo no sé com serà la meva, perquè el meu germà me la portarà». Per Setmana Santa, abans del dia de Pasqua, les pastisseries exposaven les mones de xocolata enormes i tothom anava a voltar pels carrers per veure quina era la més maca. Unes representaven castells amb ninots, d'altres el camp del Barça. La petita Adelaida sempre anava a veure-les amb el seu pare i el seu germà. Es quedava bocabadada davant d'aquells aparadors mirant aquelles mones tan boniques i sentint la flaire de la xocolata que traspassava els vidres.
Alçant la mirada cap al seu germà li digué: «Tete, un dia jo podré tenir una mona de xocolata com les dels meus amics?»
El seu germà li va contestar: «Mira, Baldufa, quan sàpiga bé l'ofici de pastisser, et prometo que tindràs una mona de Pasqua de xocolata que la recordaràs tota la vida». Passaren els anys i la mona sempre era la mateixa, un pastís amb una figureta petita de xocolata. Malgrat tot, la menuda, quan la veia, es posava molt contenta. En el moment de trencar la figureta i li donava un bocí a la seva germana, ja que a la Clara també li agradava molt la xocolata. Quan l'Adelaida tenia més o menys uns 10 anys, va arribar una altra Setmana Santa. Com cada dia, tots els nens i nenes jugaven al carrer els jocs típics de sempre, a la xarranca, a saltacorda, a fet i amagar i d'altres. Estaven tots tan encrescats jugant que la petita no va sentir el xiulet del seu germà fins que un dels nens, dels seus amics, li va dir:
«Adelaida, et criden!»
Ella es va girar i allà estava el seu germà amb un paquet molt i molt gran. Tots anaren contents, corrents cap a ell. I la nena li va preguntar:
«Tete, què portes en aquest paquet tan gran?»
Ell li respongué: «Recordes que un dia et vaig dir que quan sapigués bé l'ofici de pastisser et faria una mona que te'n recordaries tota la vida? Doncs aquí la tens, la teva mona de Pasqua, tota de xocolata». L'Adelaida era un sac de nervis, no sabia què fer. Els seus amics la miraven i li deien: «Obre-la! Va, obre-la!» Però, és clar, enmig del carrer no la podia obrir. Així que l'Odon digué:
«Va, pugem tots a casa i podràs obrir-la a veure si t'agrada».
Van pujar esperitats escales amunt i tots els amics també darrere d'ells. La mare, en obrir la porta i veure aquella capsa tan gran, es va espantar i preguntar:
«Què és això tan gran?»
«La meva mona de xocolata, me l'ha portat el Tete!» Es va sentir un «Oh!» quan va obrir la capsa. La petita Adelaida tremolava d'il·lusió. Era tan feliç! La mona que havia fet el seu germà representava una nòria. Sabeu que les nòries de les festes majors porten una cistella espenjant, on la gent s'asseu i donen voltes. Doncs aquesta tenia dues rodetes enormes amb els seus cistellets i els ninotets les escaletes i les baranes per pujar a dalt de les cistelles. El més fantàstic de tot era que duia una maneta que podia fer rodar la nòria. Els seus amics van marxar al·lucinats, tots demanant que els hi guardés un bocí. Arribat el dilluns de Pasqua, després de dinar, el pare, la mare i els germans li digueren impacients:
«Va, Adelaida, trenca-la ja!»
Per una banda, volia trencar-la i menjar-se tota la xocolata, tota la mona. Però, per d'altra banda, li feia llàstima destrossar aquella obra d'art. Llavors la Clara va dir:
«Bé, o la trenques tu o la trenco jo. Ja tinc ganes de provar-la.»
Finalment la va trencar, mentre les llàgrimes li lliscaven per les galtones. Però, en provar la xocolata, va fer: «Mmm, que bona!» I tots es van posar a riure. Si li preguntessin a l'Adelaida si encara recorda la mona de Pasqua, estic segura que diria: «I tant que la recordo! Si tanco els ulls, veig la nòria com va donant voltes amb els ninotets dins les cistelletes. Encara sento els bocins de xocolata fonent-se dins de la meva boca i sento aquella flaire profunda de xocolata. Mmm, que bona que estava la meva mona de Pasqua!»
Bona tarda. Avui tenim entre nosaltres en Joan Ximénez Valentí, molt més conegut per tots com el Petitet. El Petitet és un personatge molt important per a nosaltres aquí al Raval. És un veí il·lustre. Ell és músic, és artista, és creador de l'Orquestra Simfònica de la Rumba del Raval. I avui li hem demanat si podia venir a fer, perquè li volíem fer unes preguntes i volem saber com està i quines coses fa. Hola, Petitet. Hola, Joan. Hola. Què prefereixes que et diguem, Petitet o Joan?
Aviam, el meu nom sempre ha sigut el Petitet. I jo em dic Petitet. El que em digui Joan, però el meu nom de guerra, com diuen, no, tota la mòbida ha sigut el Petitet, i el Petitet que es queda.
D'aquest nom d'on va sortir?
Jo t'ho explico molt senzillament. Resulta que quan nosaltres, el meu oncle, que em portava 4 anys més a mi, doncs aleshores, per no confondre, deien el nen, el Petitet, el Petitet, però el nen, el Petitet, s'ha transformat i ha quedat com una bestiola. Vale? I què vol dir això? Pues que ja m'he quedat el Petitet, el Petitet. I sempre, tothom em coneix pel Petitet. La gent del meu barri em coneix pel Petitet. Els gitanos em coneixen, els països em coneixen pel Petitet. Pues on tinc que dir-me Petitet?
I a casa?
Petitet.
També, ella també diu Petitet.
També. Ai, Petitet, què fas ara? No pares aquí, Petitet, només menges, saps? I no, és veritat que menjo. M'agraden les botifarres com la por. Però bueno, quin català no li agrada les botifarres amb mongetes? No n'hi ha cap, és veritat? Digue'm.
Quin és el teu primer contacte amb la rumba catalana? Quin és el teu primer contacte amb la rumba catalana?
El meu primer contacte ja és del ventre de la meva mare. És clar, no n'hi ha cap gitano que no tingui gitano català, que quan surt no faci rumba. Vale? Aleshores, què va passar? Aquí hi havia el meu pare, que era el palmero del paret, el Ramon Aguessos, i aleshores jo ho vaig, com diuen ara, ho vaig mamar de petit. I aleshores, pues, què va passar? A partir d'aquí jo vaig començar a tocar una miqueta la rumba, però jo vaig començar amb el tema de la publicitat. ¿Vale? El tema de la publicitat, jo anava sempre pel carrer amb una guitarra, sempre anava amb una guitarra, i vam veure uns nois, em van veure que tocava la guitarra, aquí, i em van agafar-me per fer l'anunci de la nocilla. Se'n recordeu un nen que corria. Però, bueno, vaig ser jo, era jo. El que passa que això va durar durant 7 o 8 anys. Perquè vas fer un gran, aleshores ja te tenen que retirar. Però jo vaig començar amb el tema de publicitat. I després el que és tot el tema de la rumba.
És que la rumba que agrada a tothom, està a nosaltres.
La rumba és un patrimoni molt català, com la sardana, com l'escudella, Candolla i el Barça. Vale? I ja està.
Molt bé. Els teus primers inicis en el món de la rumba, quin va ser?
Els primers inicis? Doncs mira, jo vaig començar a fer tocar amb tothom, vaig tocar amb el Gato Pérez, vaig tocar amb el Carlos Benavent, amb el... És que he tocat amb tanta gent. Amb la Marina Rosell, amb... jo què sé, amb tanta gent. Però després ja anava una miqueta destacat i ja em trucava a tothom. Em trucava a tothom. Com a músic, perquè jo em considero un músic. Jo soc músic, jo no soc cap artista ni res, ni cap aquells que van endavant, no. Jo soc un músic, ho sento i ho comprenc com a músic les coses. I ja està.
Molt bé.
Bé, allà petitet, ara em toca a mi castigar-te una mica.
No, digue'm.
La rumba és algo per tu? Realment significa molt?
La rumba és el que jo he sentit sempre. Per casa meva, les que s'ha donat molt de menjar, a casa meva, ha donat molt de vida a casa meva, i on tens el menjar, tens que estimar-lo. Però és que a part de tot això, no n'hi ha cap gitano català que no li agrada la rumba catalana. I que no sigui gitano, o que siguin paios són vosaltres. Jo sóc un gitano. Vale? Hi havia un refrán que se diu ara, però sempre s'ha dit, els paios, oi, s'escadent, les gitanes. Ah, menja, fill meu, menja. Menja, si no, vindrà el paio del sac. I ho deien. I després els paios deien, escolta'm, sembles un gitano, ho sé tot vestit, eh? No. O sigui, estava malament per una part i malament per una altra. La meva mare m'ho deia, menja que si no vindrà el paio del sac. Què vol dir el paio del sac? Que vol dir, dono-me menjar i caio. I ja està. Digue'm.
Bé, ara em toca a mi.
Sí.
Estem en el moment, en el llarg moment de la teva vida,
sí,
de músic.
Sí.
Això és, ho acabes de confirmar.
Sí.
Vas haver d'aparcar la música en algun moment?
Bueno, he tingut que aparcar la música, perquè jo era músic, a ser músic jo tocava el que era el tema de percussió. Però a raïs de l'enfermetat que jo vaig agafar del disgust de la mort del meu pare i la meva mare, i la meva mare especialment, perquè va ser un continu durant 20 anys, jo soc fill únic, i jo la meva mare i el meu pare no els vaig deixar mai de la meva vida. Vale? Aleshores, va ser 20 anys d'angoixa, de por, de dir què passarà. Claro, jo no tenia cap germà. A no tenir cap germà, no pots compartir les teves penes amb un altre germà. Tenia dues filles. A tindre dues filles, jo no podia donar una angoixa amb elles. Tot m'ho callava. I a raïs, quan ja es va morir, és quan em va caure el cap. Anàvem amb el pare i jo, amb el cotxe d'ell, anàvem a l'enterro de ma mare. I em va vindre això i diu, no em moguis aquí, fill meu, no em moguis. I ja em va veure amb la mirada. I al cap de 3 o 4 dies és quan vaig agafar l'enfermetat, però bueno, vaig estar durant 2 mesos i mig o 3 patint aquesta enfermetat. Que em deien, és que no va ser una lucha tan contínua, va ser una pena tan forta. Perquè, a més, que no podia menjar, no podies parlar, no podia ni fer un petó, no podia fer res. I a més tenia aquesta enfermetat. I a més el problema que tenia amb la família, perquè es pensaven que era una depressió. No en tenia cap jo de depressió. No en tenia cap. Sabia que el Déu havia portat a ma mare. No anàvem contra la mom, contra Déu. No li vaig donar gràcies, Déu meu, per la tindre-la aquests 20 anys. Però que no estic conforme. És de la forma que estic quedant. No estic conforme. Anàvem amb una cadira de rodes, no podia caminar. Hi va haver-hi un metge, que era un metge, ai, aquest metge va ser més gitano que jo. Sí, em va treure els diners. I a l'última vegada que li vaig pagar, li dic, no et pago, et dono 50 euros i els altres 100 euros me'ls quedo per mi, perquè vull anar a fer un vermut i vull viure i tu m'estàs matant en mica en mica. I així va ser. Jo vaig comprendre el que hi havia i vaig anar el que era el tema dels metges i em van diagnosticar la miastèmia gravis. Després una pena, molta gent no la treu, vale? Ja no poder plorar, no plorava mai i ara només ploro, per res ploro. Saps per què? Perquè ja se m'ha descansat, però he agafat aquesta malaltia. Per això jo ara no puc tocar, com jo tocava amb els temes, per exemple, del Paret, a Barcelona, saps? Gitana Xicera, el Sarandonga que vaig fer, també vaig tocar i vaig fer la tot el que feia jo, però ara no puc. Però bueno, ara treballen els altres per mi, això és més guapo. Sí.
Fem una altra pregunta.
Pregunteu, mireu.
A veure, tu recordes amb quins grups vas començar a fer rumba al començament?
Sí, sí, un que es deia...
I quin paper tenies tu? Quin rol feies allà?
Els Leos sempre has agradat. Els Leos...
Ets Leo de signe?
Sí, jo soc Leo. Tot, vale? Per això que tots els Leos sempre has agradat dominar la situació. Clar. I manar, però amb l'educació. Vale? Pues eren els calors. I em vaig fer fotos perquè el districte meu, vale? I on esteu ubicat vosaltres també, i es deia els calors. Després vaig fer Tobago, que va vendre a Amèrica, Rumbamania. He fet tantes coses, però mira, eren coses per divertir-me.
Però has estat emprenedor?
Sempre, tota la meva vida. Tota.
No, perquè abans definies només com a músic, però jo penso... Bueno,
perquè...
Jo penso molt com a artista, emprenedor, perquè tens com molts registres, en realitat.
Sí, sí, sempre. Mira, penso una cosa, com quan jo estava malalt, quan jo estava malalt, que no em podia moure del llit, jo ja pensava fer això. Però jo ja portava 8 o 9 anys preparant aquest tema, perquè jo la portava al Liceu a la meva mare. I em deia, però fill meu, que has quedat boig, per què em portes al Liceu? Calla, dona, calla. Dic, aviat, eh? Em veuràs aquest escenari, mama. Ja ho veuràs. Ai, fill meu, has quedat boig. Caramba, ho vaig veure, però jo no estava. Però bueno, ja em veia el cel, em veia tant el meu pare com la meva mare.
O sigui que la idea de muntar l'orquestra sinfònica...
Ja portava 8 o 9 anys.
Ja portaves 8 anys.
Sí, sí.
Pensant-hi.
Però no va ser pim pam pum fuego. Les coses ben fetes...
Ben elaborades.
Està clar. No es poden fer de pressa, però les coses de pressa cauen de pressa. Les coses fortes, que ja dius, vaig a luchar pel tema, eh? Allò perdura. Allò perdura. Mira, el més important és que he anat a l'Oceu. I moltes coses que estic fent. Ara estic fent un llibre. Quan acabi del llibre, només faltarà plantar-me un arbre, que ja ho estic pensant a l'arbre. Jo estic pensant ficar un arbre a l'entrada del carrer de la Cera. Sí, vull fer un arbre allà, de la gent del barri. No n'hi ha cap allà a l'entrada. Només hi ha una farola i vull ficar un arbre.
És una idea molt bonica, trobo.
Sí.
Millor que una placa. Bueno,
plaques, sí. Se'n van, els arbres queden allà i queden enganxats i no es mouen. Això és el que tinc al tercer projecte. Ara estic amb un llibre, que ja porto 3 anys amb aquest llibre.
Que és una mica de biografia? O...
Sí, la biografia, moltes vivències, moltes coses. Jo no sóc especialista, jo explico les coses i tinc el David Vidal, vale, de Som Atents, que és el que m'ho està realitzant tot aquest tema. Pobret, està treballant molt més que un gitano.
A veure, petitet, quines dificultats vas tenir per muntar tot aquest tinglado i ho vas aconseguir tirar-ho endavant? Em refereixo a poder fer els passos per anar a posar Liceu.
Jo va ser una lucha constant, perquè vaig tindre que reunir tots els músics, vaig tindre que reunir a tota la gent. I a més, com jo tinc tallat el miafragma, vale, tenia que anar caminant amunt, avall. No es podia aguantar allò no es podia aguantar. I després tenia que anar al districte de Ciutat Vella, amb la Gala Pin, amb tots ells, que em van obrir les portes molt aviat. Les coses siguin. És la pura veritat, m'entens? I em van obrir les portes. Però després, clar, ells no tenen el Liceu. Clar, després que vaig pensar, dic, bueno, vaig amb el director artístic del Liceu. Però els paios, perdoneu-me que es digui paios, perquè a nosaltres es diu gitanos. Dic, aquest paio, com ho tinc que fer-lo jo? Perquè aquest director artístic a tothom li porten papers i papers i projectes. Dic, no, jo no tinc que portar cap paper ni cap projecte. Em vaig presentar, em vaig tardar a l'audiència perquè em pogués entrevistar amb ell. Vaig parlar amb ell i li vaig dir el que sentia. Dic que no porto cap projecte a la mà, només et porto la meva idea. A partir d'aquí, ho compraràs o no compraràs. Però jo estic aquí esperant com obris les portes. Perquè el Liceu és de tothom.
Sí.
És del nostre barri i és de tot el món. No he tingut mai rumba catalana aquí. Amb una sinfònica, quan li vaig dir la sinfònica? Com amb una sinfònica? Dic, sí, jo porto 30 i pico de músics, però jo a part vull la sinfònica del Liceu. I la sinfònica, aquí ho vaig enredar. Aquí és quan
jo... Es devia quedar boca badada.
Està clar, està clar. Dic, però escolta, em sembla que estàs dient, fer papers, partitures per tothom. Dic, tu no pateixis per això, tu no pateixis. Tu, intento. I si quan t'agradi em diràs, anem a fer la volta al món. I bueno, doncs vaig tindre la força del Carlos Bosch, del director. El director Carlos Bosch, que és un home que va confiar molt en mi. Jo no vaig voler fer cap pel·lícula, no li volia ensenyar res. Va ser ell que va vindre a dir-me, fem una pel·lícula junts, perquè vaig fer una cosa en sometents, que es deia, com es deia jo? Espera't, roba estesa. Roba estesa vaig començar amb ell. A partir del Vidal, amb ell, i sometents, és com va començar tota la història. Mm. Però està clar, tots volien cobrar els músics. I jo els deia, tu no et preocupis, de diners amoràs poc, però et faràs molt famosa. Fou famosos. I les noies, petitet, no cobro, però soc famosa. Però ja està, ja t'ho vaig dir jo. I estar allà va ser tan gran. Tan gran. Mireu, jo sé que fem preguntes. No sé el que dura aquest programa.
El que tu vulguis.
Oh, quina cosa més guapa. Sabeu què és portar tots els gitanos al carrer de la Cera? Perquè jo porto gitanos al carrer de la Cera, gitanos a la plaça Espanya i gitanos a Gràcia. Sabeu què és? I després portar 30 i pico de persones, més 70 de l'Orquestra Simfònica del Liceu. Sabeu què és això? És una cosa que és inexplicable. Jo quan tenia... I dos dies abans, quan vaig fer molta promoció, em van engressar a l'hospital i vaig sortir 5 dies i al cap de l'endemà sortia i me n'anava a fer el Liceu. Però sabeu què és sortir a l'escenari? L'únic problema que vaig tindre, no em feia por sortir a l'escenari. S'ho parlo d'acord, perquè ho vaig viure tantes vegades. Vaig viure tantes vegades.
En el teu
aquest
interior.
Concert, que jo no em feia res. Sabia el començament i sabia el final, el que passaria. Però em vaig trobar amb una sorpresa. Què va ser la sorpresa? Que el passadís que em van donar-me era tan estret, que això no, al moment no estava. Claro, tants músics, quanta música, aquí, més l'Orquestra Simfònica, diu, petitets, què passar? Dic, em mataré, me mataré. I quan anava caminant, dic, senyor meu, dic, Déu meu, primer li vaig donar les gràcies per tot, el que em va fer. I després li vaig dir, dic, ara tens que ajudar-me a passar per aquest camí, que no caigui, perquè me mataré. I vaig tocar amb músic, dic, ja he arribat, ja estic aquí, ja estic aquí. I veure, tot allò ple, sabeu que és 2.600 persones, tot ple ja es havien agotat les entrades.
Sí, perquè jo vaig tindre el plaer, de poder anar-hi.
Ah, què et sembla?
I em va agradar, bueno, vaig quedar, si haguessis vist en aquell moment en el palco on estava ballant la rumba com el que més,
tothom,
va ser una meravella.
Van vindre moltes personalitats, van vindre molta gent. I tinc que donar gràcies que després de la que van fer un Verkamin per ajudar al projecte de la pel·lícula. I tothom va col·laborar. que per mi això d'Overcoming no ho vaig entendre jo. Dic, què és això d'Overcoming? Tu, home, perquè t'ajudaran per fer la pel·lícula, ficaran uns diners, aquí jo no ho vaig entendre jo això. Dic que per mi és una gitanada això. Això d'Overcoming per mi no em funciona, és una gitanada. Però, nois, mireu, tenim que tirar tots endavant, tot endavant, totes les coses que tenim al cap, endavant, i donar força, donar molta força. Sí, Pere, sí, és així mateix.
No, jo tinc unes paraules agressives.
Bueno, sí. Estàs agressiu avui?
Cuidado, eh?
No, sóc agressiu des de que vaig veure la pel·lícula.
Ah, molt bé, digue'm, digue'm.
Sí, perquè, aviam, el teu noble comportament a la pel·lícula
sí.
Va entrar per les meves venes, de veritat. Enfrontar-te amb la gent, aconseguir
sí.
el que vas aconseguir d'ells,
sí.
perquè va haver alguna discussió i tot.
Sí, sí. Aquella discussió és sèria, és autèntica.
No, no, però és a dir, la sang, la clar, sang em bullia.
Està clar. Amb aquest noi era
molt bo.
Molt bo, molt bona persona. I m'ha ajudat en tot i en tot i per tot. En tot i per tot. Un gran músic, una gran persona.
Exacte. Sí, sí.
Però hi havia moments que tenia que dir parem. Parem perquè m'ho estàs tirant a terra. Ell es pensava que ja no era protagonista. Dic que el protagonista d'aquí no n'hi ha ningú. El protagonista sóc jo. Ets tu, ets l'altre, l'altre. Tots som protagonistes perquè estem a dintre d'un vaixell. I aquí l'únic que hi ha, que jo vull ser el capità per anar a arribar a port, però tu m'estàs treballant. Però tot el que veieu, aquella discussió, és veritat, com la pel·li o documental, és veritat, saps per què és veritat? No n'hi ha cap guió. Allà hi ha un senyor que t'agrava durant 2 anys, et fica una càmera i et segueix. Punto. Allà no em fan remar de dir, repetimos l'escena. No, no, perquè jo no sóc jo, tot. No sóc, jo sóc una persona que tal com raja. I punto. I amb això Carles ho sap fer molt bé.
Molt, molt, perquè el que també em va sorprendre molt va ser els diferents viatges que vau fer
sí.
cap al nord.
Cap al nord a Santiago de Compostela.
Cap a llevant.
Sí, tot arreu.
Dic que
concerts per tot arreu abans de sortir.
Dir, aquí se l'ha corregut tots aquests peregrinatges, es pot dir així.
Amb un gitano català, que sóc jo. Sí, digue'm, digue'm.
Estic derrotat.
A veure, jo et vull fer una pregunta.
Lala, ella es diu Lala.
Jo...
Perquè ho sapigueu a més o menys.
Molt bé. Jo vaig tindre el plaer, com t'he dit abans, d'estar allà, i quan et vaig veure al davant, emocionadíssim, portant sí. el ram de flors a la cadira de la teva mare,
sí.
quan vaig veure tots els músics, els teus i els del Gran Teatre del
sí,
Liceu, tocant
sí.
a l'unisson tots junts,
claro.
Va ser una cosa emocionant, a més no poder, que moltes persones no ho han entès.
No, no ho han entès.
Hi ha persones que no han entès.
Jo s'ho explico. A la siento que on se sentava la meva mare amb mi. És quan jo hi anava fent el projecte. Claro, aquella cadira estava allà. Jo uns dies abans vaig anar al teatre, van obrir el teatre, van ensenyar, que es veu a la pel·lícula.
Sí.
Digues sí, sí. aquesta, la cadira.
La butaca.
Sí, la butaca és aquesta. És aquesta la butaca. Digues aquesta butaca no es té que tocar. Jo tinc que portar el ram de flors a la meva mare aquí. T'ho dit i fet, petitet. Així serà. I així es farà. I així va ser.
Gràcies.
Clar, molta gent no ho va entendre, potser, però era per aquest tema.
Sí, sí, no, va ser molt emocionant. Molt emocionant.
Era aquest tema.
I ara et faig una segona pregunta.
Digue'm.
Recollir el Premi Gaudí.
Sí.
Per tu, quina sensació
ha va sigut? Ser, mira, he tingut 3 o 4 premis amb la pel·lícula, però tots tenen el mateix valor. Perquè tots els premis, el que sigui un Gaudí, sigui que sigui, és un premi a la teva força, a les teves coses que has arribat a fer. Sigui més importància, menys importància. Tots tenen importància. I els que vaig tindre el FECAT, tots són d'importància. Però jo em feia molta il·lusió de també tindre el Gaudí. Saps per què? perquè era una cosa meva de catalana, com les altres, com les altres. Però aquell dia, que us ho he explicat abans, jo estava sentat i va sortir una noia que és actora, de, no sé com es diu ara, vale? I em va fer la sensació de bona, de dir aquesta molt dona. I el Carles diu, vols dir? I la meva dona diu, calleu, calleu que és nostre, calleu. I van dir, petitet, els vol dir del petitet, quan vaig sentir això. Mare meva, em vaig agafar, hi ha un actor que és, no sé com es diu ara, bueno, ara no sé com es diu, no me'n recordo mai dels actors. Tu petitet l'has lograt, dic, sí. Allò va ser el dia més guapo del món. Van vindre, va pujar molta gent, perquè quan me vaig girar a veure, tot ple de gent, dic, carambes, molts no es coneixia. Clar, la producció i tota aquesta gent, però em va fer molta, molta il·lusió. Tindre un Gaudí a casa meva és tot, és tot. Però encara no he acabat, eh? Ara em donen un altre premi a Mèxic, em donen un altre premi a l'Hospital de Sant Pau. Sí, em donen un altre premi conforme la publicitat i les coses que estic parlant de la meva enfermedad, perquè és la pura veritat. Hi ha molta gent que s'ha callat aquesta enfermedad, sí. Però no estic per què callar, estic que dir, jo estic malalt de la miastèmia gravis i aquesta enfermedad la té cada 50.000 persones. A l'Onassis el tenia, tenia aquesta enfermedad, si es fitxava sempre anava amb unes gafes negres,
fosca, sí.
Vale?
Sí.
Perquè em li caien els ulls cauen amb aquesta enfermedad. A mi, gràcies a Déu, no, el que em molesta és la llum. La mare Sant Pere la tenia també, però va morir de gran, ella va morir. Però no, el mateix que va operar a la mare Sant Pere, em va operar a mi, vale? A treure el timo, a treure el timo, és una gràndula que és per ser home i dona, però ja em flueix molt, te la treuen, però és una enfermedad dura. Ara, perquè vayan pastilles, vayan coses, no té cura, vale? Però es curarà, però no la dinyes, no la dinyes aquesta enfermedad. Quan ja t'ho troben, vinga, va, a ficar-te guapo.
Què et suposa? Et fa parar, cada X temps pares una mica la vida? És
sí, jo cada mes i mig engreixo a l'Hospital de Sant Pau. I allà me fiquen un líquid durant 5 dies, surto, faig un baixón i torno a pujar. Ara fa poc, ara torno, d'aquí un mes i mig torno a entrar. És l'únic que hi ha. L'únic que hi ha que no pots fer la vida quotidiana com jo la feia abans, però pots moure, pots bullugar-te, pots caminar, pots fer un camí, a treure el timo, em van veure un tumoret, el que és el miafragma, em van tallar el miafragma. Claro, no és, no, això ja parteixes, perquè aquesta enfermedad de la miastèmia gravis perds tota la força muscular. Això que no donem importància de fer un petó, de pentinar-se o de moure's, sabeu la importància que és tot això? Quan tens aquesta enfermedad no pots ni fer-lo, no pots fer-lo. És molt fort això, sí. És molt fort, però després et donen un medicament i ja comences a activar-te i ja està. Jo enxeco, em desperto a les 7:30, no em moc del llit, em prenc un medicament i quan veig que ja estic activat, és com unes piles, ja em començo a dutxar aquí i a ficar-me el més guapo del que sóc.
Molt bé.
És que és la veritat. Ai, senyor.
Molt bé.
Escolta, com, tinc una curiositat, perquè ara el Carles Masol tenim aquí per preguntar-li, però tu per què penses que ell va triar la teva història?
El Carles?
O de fet, des de quan es coneixeu, per d'alguna manera?
Jo i el Carles es coneixem de fa molts anys, de molts anys. Quan jo treballava amb el Gato, anàvem a una sala que ja no està, vale? Aleshores es veiem allà, prenent la nostra copeta, anàvem els dos. Jo li dic que Starky Hatch, ell és Ros i jo Moreno. Vale? Es diem Starky Hatch. Era un guaperes, ell era un guaperes. Sí, sí. Però jo era més guapo que ell, me'n portava les noies més aviat jo. Érem molt amics. I després de molts anys, vaig fer Somatens. En Somatens vaig fer La roba estesa, un documental que va demanar el districte. I ho vaig trucar. Ai, petitet, què fas? I em va veure cascat de la forma que parlava. Tu què fas? I mira, que ara anem a presentar una pel·lícula, i un documental petit de 20 minuts, i m'agradaria que ho veiessis. Però jo en sap cap fe de res, de cap pensament. Si vaig fer una pel·lícula, vaig dir directe, escolta, em fes un documental meu. No, perquè no era el meu pensament. El meu pensament era anar al Liceu. Punto. Ho va veure i al cap d'uns dies, tu petitet, et sembla bé fer una pel·lícula, un documental. Claro, un home que està dominat als Oscars, no sé quants guatges té, no sé quants guatges té. Un dels promotors de 30 minuts, un corresponsal de guerra, que ha sigut tantes coses i que et digui un home d'aquest nivell, fem una pel·li. Ara l'última que va fer va ser Cullera, Manzana i Poma,
sí, la de
Maragall. Sí. Vale? Clar, també va fer, és que ha fet tantes coses i sempre nominat als, als Gaudí, tot, no sé quants Gaudí té, no sé què sé. I a dir-me això vaig quedar, dic, mira, anem a fer una cosa. Són, quan tardarà la pel·lícula? La pel·lícula tardarà el temps que sigui que jo vegi. Dic amb una condició. Dic, jo estic malalt, estic a parlar de l'enfermetat. Tu és que tenen que parlar de l'enfermetat perquè tu cada dos per tres t'engressen. Dic, sí. Dic, clar, és el que es veu allà. Vosaltres l'heu vista? Doncs pues, aleshores ja sabeu el que és.
Molt bé.
Alguna pregunta?
Per acabar, tens alguna cosa a afegir o que ens vulguis dir?
No, però jo el que tinc vull dir-se que jo el regal que es vull fer és donaré, es portaran una pel·lícula aquí, vale? I vosaltres la sortegeu o feu el que vulgueu. Vale? Vindrà una noia, es portarà una pel·lícula, fem un sorteig, o no sé, o feu el que vosaltres veieu, pel programa. I aquella persona tindrà la pel·lícula i si voleu, quan li toqui, qui sigui, jo li dedico la pel·lícula.
Fantàstic.
Vale? I després hi ha una cosa que jo us voldria dir-se a tots vosaltres. Vivim. Riure. Perquè mira, la vida no és difícil. La fem difícil a nosaltres. Vivim. Una persona, avui ha estat amb un senyor que es diu Sorribas, un gran tècnic. Tu tinc, li dic felicitat, felicitat Sorribas. Tinc 69 anys, ja soc vell, no? Vell és quan tens 80, a partir dels 80 i pico d'anys, és quan és una persona vella. Però no, no, és que és la pura veritat, però això no vol dir que no tinguem, som vells, vells, però el cor no.
Ah, no.
Per favor.
Ens fem grans.
Ens fem grans, m'has entès? Vull dir, i el més important que hi ha no és viure, divertir-se, riure. No, no pensem si una cosa ha sortit malament, enfadar-se, ai, ha sortit malament. Si no ho has fet és perquè Déu no vol que ho facis, et donarà una altra cosa millor. Però això, firmat, firmat. Jo sóc una persona creienta. Jo no crec ni en el nostre senyor que està penjat, ni en els sants, jo conec, només sé un Déu, que és el del cel, que és el que parlo amb ell i contesta. Jo no li faig cap tipus de conversació. Com estàs? Li parlo. D'aquí. En el moment interpretem, parlem i ella contesta. Perquè mireu, n'hi ha el bo i el dolent. Aquells que són ateus, jo em fico supuesto. Però mira, si són ateus, jo els tinc que fer una pregunta. Un got. Tu agafes un got i el trenques. S'ha trencat, no? S'ha destrossat aquí el got. Ara veu Pere, el recolleix amb el Joel, saps? I d'aquí got el tornen a recuperar. Es torna a fer. Ja tenim un altre got.
Recicla.
Que serem,
com la vida.
Que seran més el got que nosaltres. Ja. No pot ser. Amb això ja us ho he dit tot.
Jo? Tu ets Leo. Tu ets Leo.
Leo, sí.
Jo sóc Lleona.
Això ja t'ho diu tot.
I al igual que tu, sempre els dic que tots els companys i companyes, sempre els dic, agafeu-vos a l'últim vagó del tren perquè ja no torna.
Mira, no torna. Mireu.
No el deixeu escapar.
Avui Pere és...
I ara m'acabes de donar la raó.
Síria, Lala, Joel, que és el tècnic de so. Es tinc que dir-vos una cosa. Jo hi ha dies que pateixo tant, que no puc ni moure. Per tot arreu i disfruto. He patit tant, no vull patir més. Nois, gràcies per tot. Estar amb vosaltres. De veritat. Compteu pel que vulgueu amb mi. Sempre.
D'acord.
Gràcies.
I siguem nosaltres... feliços. Que hi ha un refrán que diu és preferible riure que plorar.
Sí, senyor. La cançó.
Ai, senyor.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens tornarem a veure.
Estem molt agraïts tots perquè ens has acceptat l'entrevista.
I jo estic aquí quan vulgueu vosaltres. De veritat.
I estic segura, seguríssima, que la personeta que tens allà dalt sempre vella per tu.
Ai, està clar que sí. Aquí anem a fer una cosa. Aquest programa és tan col·lectiu, amb tanta força, que amb aquesta gent, i amb tu jo, et donaré molta feina. Vale? O sigui, que vosaltres mateixos. Gràcies per tots i ja ho sabeu, és preferible riure que plorar.
Sí, senyor. Molt bé.